programa, que, si no recordo malament, va dir que aparcava, la seva plaça d'aparcament estava al costat de la del fill de Negreira.
Sí, senyor.
I, doncs, li va explicar també a la Guàrdia Civil. I bé, bàsicament, doncs, el que expliquen és això, que... bàsicament l'únic contacte que tenien amb Negreira era a final de temporada, que ell era l'encarregat, diguéssim, del comitè tècnic d'àrbitres, de comunicar-los als àrbitres si pujaven o baixaven de categoria, però que consideraven que qui manava realment el comitè tècnic d'àrbitres era Arminio. Victoriano Sánchez
d'Arminio.
I si els àrbitres diuen que no els va influir en res, vull dir, aquest cas, quin recorregut té si ells diuen que no?
Bueno, aquest cas té dues arestes. Per una banda, s'ha d'esbrinar, és a dir, el que està clar és que el Barça pagava amb aquest senyor, no? Aleshores, aquí s'ha d'esbrinar per què pagava, perquè òbviament no hi ha un retorn, no hi ha uns serveis que hagi fet. Dèiem que eren un assessorament verbal, val? Aleshores, com que això no ningú s'ho creu, doncs s'ha de saber aquests diners a què anaven destinats, a una de dos, a que aquests diners anessin a parar a les butxaques d'algú altre, és a dir, que al final és un delicte d'administració deslleial, ficar la mà a la caixa del Barça per repartir-la entre uns tercers, que no sap qui són, o que, tenint en compte, aquesta és la sospita, que Negreira tenia una certa influència en els àrbitres, doncs li paguessin al Barça perquè l'afavorissin als arbitratges. Aleshores, això seria un delicte de corrupció esportiva. I això seria el que veritablement tacaria el Barça, malgrat que el fet que hagin robat també de diners del Barça també és un delicte greu, en cas que es demostri. Però el Barça com a institució, el que més li perjudicaria, sense cap mena de dubte, és el tema de la corrupció esportiva. Han preguntat als àrbitres de primera mà i han dit que no. També es pot veure d'una altra manera. Si algú li haguessin pagat, doncs, per beneficiar el Barça, no sé si ho diria. No? Aquesta també és una altra manera de veure.
Si no, després vas darrere tu. Clar. Tu dius, sí, jo vaig cobrar...
Vaig acceptar.
I...
Vull dir que també diguem-ho tot.
Que vas darrere després de la causa.
Clar. També diguem-ho tot. Però sí que és veritat que ells han explicat que en cap moment s'han sentit influïts, ni influenciats, ni condicionats per Negreira.
Això és el que compta. I què està prohibit dir la mentida?
Sí, per...
Com?
Sí, sí, en aquest cas sí, perquè ells eren testimonis.
Està prohibit dir la mentida?
No poden mentir.
És que no s'entén com a...
Està prohibit dir la mentida?
És que construeix la frase malament.
No.
Serà està prohibit mentir.
Doncs el que t'estic dient jo.
Que parla d'una manera que no hi
ha. Sí, està prohibit mentir.
Hi ha una informació que tens que no s'ha explicat relacionada amb una carta que va enviar el fill de Negreira a tots els àrbitres dient que ell no era Negreira. Què vol dir aquesta carta?
Doncs mira, el... Una de les persones que hem trobat a faltar que es pronunciï públicament sobre aquest cas és el fill de Negreira.
Exacte.
Està imputat.
No s'ha pronunciat encara.
No. Ell, de fet, ha creat un canal de vídeo a YouTube, després de tot això, que ell diu, jo no soy Negreira, però el canal de YouTube es diu Javi Negreira, malgrat que ell no es diu Negreira, ell es diu Javier Enríquez Romero. Però bueno, ell intentant, jo crec, aprofitant la tirada del cas, ha creat un canal de YouTube, però públicament sobre el cas no s'ha pronunciat. Això, recordem, esclata a principis de l'any passat. Doncs quan passen una sèrie de mesos i tal, Javier Enríquez Romero, que feia feines de coaching pels àrbitres, és a dir, els congressos... Ell, quan hi havia congressos d'àrbitres i tal, una trobada no sé on, doncs el convidaven amb ell, que era... Aquí també s'ha de dir que tots els àrbitres admeten que era un enxufat. Perquè, clar, aquest va aconseguir aquesta feina d'entrenador personal i de coaching i tal, perquè era fill de qui era, si no, no
el contractaven.
Però s'ha de dir que alguns àrbitres veien que era útil la seva feina, deien que els hi anaven bé, alguns el contractaven, alguns li pagaven en negre, altres li feien transferències, i ell... Quan esclata tot això, i com que era una persona coneguda dins del món de l'arbitratge, decideix enviar una carta, que és aquesta que tenim aquí. És una mica llarga, jo llegeixo un parell de paràgrafs, aquí diu, hola, hasta ahora no he escrito porque viendo la actitud del Comité Técnico de Árbitros y de vuestro presidente, sé que os comprometía con ello. Por cierto, que sepas que el mismo día que salió la noticia, me puse en contacto con Luis Medina Cantalejo y con Carlos Clos para explicar todo lo que yo sabía, intentando esclarecer y ayudar en lo que pudiera. Por supuesto, no se atrevió a preguntarme, prefirió el victimismo y participar en el linchamiento y juicio popular. Aleshores, aquí ell ja explica una mica com ha rebut la notícia, no? Si li han donat suport als àrbitres, si l'han trucat, si no l'han trucat. I diu, he tenido muchas muestras de respeto, cariño y confianza.
Con todo respeto.
Aunque entre los árbitros hay de todo y también me siento algo decepcionado, engañado y vacío. Sobre todo porque algunos, que pensaba que me conocíais bien, desde el principio habéis sido víctimas del miedo con el que crece el arbitraje y me he sentido prejuzgado como siempre ha hecho el mundo del fútbol con vosotros injustamente. Y a las horas aquí digo, con respecto a mí, todo lo que nos haya unido, puedes estar absolutamente tranquilo y confiado. Es cierto que no he desmentido públicamente la barbaridad de falsedades, suposiciones y necedades que se han publicado, pero confiaba en que para muchos no era necesario hacerlo. También es posible que os hayan hecho confundir informes técnicos con espionaje o preparación mental con persuasión e influencias corruptas. Y aquí digo, me parece patético. Mi trabajo siempre ha sido confidencial, nunca he compartido para quién trabajo, jugadores, técnicos, árbitros o clubs. Y ahora os digo, hasta ahora leer la prensa y escuchar a necios instalar ideas en tu cabeza, tenías excusa, pero aquí ya els envia un missatge als àrbitres, com dient, jo ara ja t'he donat la meva opinió, a partir d'ara serà culpa teva si mal penses de mi. Hasta ahora leer la prensa y escuchar a necios instalar ideas en tu cabeza, tenías excusa para pensar mal de mí. Ahora yo ya te he dicho algo de verdad. Y solo tú pasas a ser responsable de pensar mal. Mi teléfono ha estado siempre y seguirá disponible para los que me importáis, no para la prensa. Pregúntame lo que quieras. Y a las horas aquí digo, cuando todo esto acabe, estaré encantado de recibir un mensaje tuyo, no sé si será de afecto, disculpa o qué, pero será bien recibido. Pienso seguir confiando en las personas como he hecho siempre. Y después digo, por cierto, si todavía no te has dado cuenta, y aquí posa, obra cometas, yo tampoco soy Negreira.
Bueno, molt,
que bonito,
molt equilibrat, tampoc dona la sensació que
bonito.
Que estigui.
Pura nobleza.
En los momentos importantes es cuando demostramos quiénes somos.
Ante todo, ante todo, sí señor. I ell t'hacía coaching, ¿verdad?
Aquest és la carta del fill de Negreira als àrbitres.
Als àrbitres.
I tenim alguna carta de resposta o no va, no hi va haver carta?
No, de fet, aquest... Home, i un que li va entregar a la Guàrdia Civil.
Pues se nota que hace coaching, porque nosotros también hacemos coaching.
Bueno, y... a tot això, sabem dates de quan es farà aquest judici?
Negre? No, home, no.
Encara no.
No, això anirà per llarg.
Això va per llarg.
Home, pensa que ara una de les feines, un dels encàrrecs que li va fer el jutge a la Guàrdia Civil és analitzar els comptes de Negreira. Recorda que va tenir 73 comptes bancaris en 17 anys. Per tant, han d'analitzar d'aquests 73 comptes com s'han mogut aquests diners i on han anat a parar els diners que rebia del Barça, que... D'altra banda, ja vam explicar que la majoria els retirava amb xecs al portador en efectiu. O sigui que rastrejar aquests diners serà molt complicat, vull dir que, no sé...
Veurem... Però ell anirà a judici o està inhabilitat, incapacitat?
Ell està incapacitat, perquè té Alzheimer. Per sí. Això deia que una de les persones que no m'ha escoltat en aquest conflicte i que pot parlar...
Que és el fill.
És el fill. El pare, en principi, està incapacitat i vaja, no declararà ni sabrem què és el que pensa.
Escolta, aprofitant que ens acompanya el Toni Muñoz, hi ha un cas que m'ha cridat molt l'atenció perquè en el seu dia ja va generar un seguit d'interrogants i és que un jutge investiga 11 Mossos d'Esquadra per les lesions al conegut com el pistoler de Tarragona, fet que vàrem seguir aquí al programa, que va demanar, recordem-ho, l'eutanàsia després de com va quedar. Aquest cas va succeir el desembre del 2021 i és la història d'un vigilant de seguretat d'Eugen Sabau que estava molt enfadat amb la seva empresa, va entrar, va disparar, es va trinxerar i finalment va ser abatut pels Mossos... Bueno, abatut. Va ser abatut,
però no el van matar. Exacte. El van deixar ferit molt greu, de gravetat. De fet, li van haver...
Bueno, perquè va disparar també els Mossos, si no recordo.
Clar, va ferir un Mosso d'Esquadra quan fugia.
Exacte.
I la seqüència dels fets és, com has explicat, ell entra a la seu de la seva antiga feina, Securitas Direct.
Mata.
No mata, deixa ferit de gravetat a tres persones. Exacte. Tres persones que ell després ja havia deixat escrites que els hi volia fer mal, que eren el gerent i dos treballadors. Ell fuig amb el seu cotxe i a la rotonda es troba uns Mossos d'Esquadra que intenten aturar-lo. Allà dispara, exacte, també. Després s'atrinxera en una masia a Riudoms, on ell està amb una arma llarga i intercanvia trets amb la policia. És finalment el grup especial d'intervencions, que són el GEI, el grup especial on encarregat d'aquestes coses, doncs que finalment disparen a distància, entren i doncs, el neutralitzen. Passa que dels trets queda ferit greu, molt greu, fins al punt doncs, que li han d'amputar una cama i queda tetraplègic. Això el força amb ell a demanar l'eutanàsia, un cop s'aprova la nova llei, i és a l'agost d'aquest any quan li apliquen l'eutanàsia. Això va ser bastant controvertit perquè moltes de les víctimes, aquestes tres persones més el Mosso d'Esquadra que van quedar ferits i que reclamaven justícia, que es fes justícia en aquest cas, doncs no ho han pogut fer perquè se li ha aplicat l'eutanàsia abans de ser jutjat. I clar, aquí entrava, diguéssim, aquesta col·lisió entre aquests dos fets, que es fes justícia i al mateix temps aplicar-li l'eutanàsia a aquesta persona doncs, que tenia aquesta malaltia tan greu i que ho havia sol·licitat. Aleshores, ara, la germana d'ell ha decidit denunciar presentar una querella contra els Mossos d'Esquadra perquè considera que l'actuació en la qual va quedar ferit el seu germà va ser desproporcionada. Crec que podrien haver fet servir uns altres mètodes menys lesius que no acabessin doncs, deixant-lo tetraplègic. I un jutge ho ha acceptat, ha imputat a 11 Mossos d'Esquadra que van participar d'aquella actuació per un delicte de lesions i ara hauran de respondre davant de la justícia per aquest delicte. Perquè el jutge, en un primer moment, doncs, ha acceptat aquesta querella i considera doncs, que l'actuació va ser desproporcionada. Clar, hem de recordar que aquest senyor va entrar armat, en qüestió de 5 minuts va ferir 3 persones que eren els seus excompanys, i al mateix temps ell havia escrit un e-mail on ja explicava, demostrava que aquesta actuació era planificada, que ja ho havia planificat tot, ja sabia quins eren els seus objectius i a qui volia matar. De fet, ell ja va escriure «Voy a salir en las noticias con Securitas». Voy a vacunar a los jefes de Securitas con 3 dosis de Glock Pfizer. Glock es una pistola de 9 milímetros. No quiero matarles, les dejaré jodidos. No estoy loco, lo he planeado a la perfección. Si me acorrala la policía y tengo rehenes, la cosa acabará mal para ellos. No me van a pillar vivo. Me pegaré un tiro en la cabeza. No me da miedo ni la cárcel ni la muerte. No tengo familia y no tengo nada que perder. Entonces, aquesta persona... que després doncs, no ha pogut ser jutjat doncs, perquè va quedar tetraplègic i li han aplicat l'eutanàsia, doncs la seva germana, que... Bé, hi ha alguna gent doncs, que ens diuen que no tenien relació i que arran d'aquest cas doncs, ha decidit moure fitxa, ha denunciat als Mossos, un jutge ho ha acceptat, i veurem no? Què és el que, com acaba, si consideren que l'actuació va ser desproporcionada, si es podia haver fet d'una altra manera,
o no. Escolta, abans de que acabis, de que marxis, ja tenim data de judici per Àngela Dobrovolski. Àngela, sí. Bona tarda.
Sí, buenas tardes.
A veure, t'ho explicarà el Toni, quan serà això?
Això serà el 15 de juliol.
15 de juliol, Àngela.
Sí, gairebé 4 anys després que succeïssin els fets. Estem parlant, doncs, que jutjarà Àngela Dobrovolski, que és la exdona de Josep Maria Mainat, per l'intent d'assassinat del seu exmarit.
Amb insulina.
Sí, amb la insulina, efectivament. I el judici està previst per 4 sessions, començarà el 15 de juliol, i recordem que li demanen 16 anys de presó per intent d'assassinat. Recordeu doncs, que és la matinada prèvia de Sant Joan, en què Àngela Dobrovolski està al domicili de Josep Maria Mainat, en principi sí. Perquè està visitant els seus fills, Mainat se'n va a dormir, sí. I la dona, doncs, en principi, s'havia de quedar a dormir en una d'aquelles habitacions del costat, sí. Quan durant tota la nit entra fins en 13 ocasions a l'habitació de Josep Maria Mainat mentre està dormint. Allà doncs, li administra diverses dosis d'una substància i bé, la justícia considera que va ser insulina per fer-li baixar el sucre i provocar-li un coma hipoglucèmic, com finalment li va passar, perquè va tenir un coma hipoglucèmic i doncs, va haver d'ingressar d'urgència a l'hospital. I en canvi, ella diu que el que li va donar doncs, eren unes vitamines i un tractament antienvelliment. Aleshores, ara aquí, aquest judici doncs, serà veure això, si el tractament antienvelliment que diu ella que li va donar provoca un coma hipoglucèmic o si només provoca un coma hipoglucèmic la insulina. Mm-hmm. Per tant, el que determini el tribunal doncs, serà el que conduirà o no a Àngela Dobrovolski.
Si no és la seva opinió, me da igual. Yo tengo muchas ganas de llegar a juicio y demostrar que José María es una farsa detrás de farsa. Farsante.
A mí no mires.
Mentiroso.
A mí no mires.
Y estoy preparada para desenmascarar toda la verdad y me he estado preparando y bueno, con abogada para estrategia y bueno.
No en té, no en té d'advocada.
Bueno, ¿tú qué sabes?
Bueno,
yo tengo una abogada y ella me asesora.
No.
Y ella me está aquí. Está aquí, ¿quieres que te la presente? No. Hola, soy tu abogada. Preséntate, ¿cómo te llamas? Me llamo Maripili. Bueno, pues ya la tienes aquí, la abogada. La abogada que tengo yo aquí colgada.
Pues una amiga será yo, ¿eh?
Además, tengo amiga también, Rosa Perales, mi amiga también.
Sí.
Y bueno, es muy duro y me lo ha dicho mi abogada. Sí, se lo he dicho yo, que soy su abogada. Es muy duro. Preparar todas las pelucas. Yo ya le he asesorado a Ángela que tiene que ir con cuidado porque ella tiene muchas. Sí, tengo muchas pelucas. Ahora soy Ángela. Es que.
Y aquí pues es ahora que
ya. Tengo rubia, tengo pelirroja, no he acabado. Tengo morena, tengo muchas pelucas, tengo todas, menos fucsia. ¿Verdad? Porque me ha dicho Maripili que la fucsia no va bien. Es verdad, no va bien, no va bien la peluca fucsia.
¿Qué está aquí? ¿Es la peluca? ¿Es la Maripili?
Muchos de mis errores del pasado. Uno de ellos, la muy, pero muy mala decisión de llevar el pelo fucsia. Por suerte, mi abogada me obligó a ponerme una peluca rubia para una vista de la custodia. No hay custodia para pelo fucsia. Obvio. Porque, chicas, ¿de qué sirve ser universitaria, licenciada, másters, si no lo aparentas?
Obvio. Y así, pues, por eso la fucsia
no
era me la guardo
licenciada,
para...
Licenciada, no, tampoc, eh?
Sí que és...
No, va fer els 6 cursos sí, de medicina, sí, però no va arribar a treure's el títol. Maripili, però per això deien que ella sabia el que es feia.
Clar.
Sabia que si li injectava insulina... perquè tenia estudis de medicina, no? S'ha de dir que Angela Dobrovolsky s'ha vist envoltada els últims anys de moltíssims escàndols, amb moltes causes judicials obertes. Recordem les dues últimes, que jo crec que la gent ja li passen...
Ui,
ja tal allau d'informació, doncs que al final la gent se n'oblida, però... Angela Dobrovolsky va ser detinguda per posar un artefacte explosiu en una finca de Sants.
Ah, sí que ho recordo.
Perquè... Un petardo.
Bueno, no era un petardo. No era un petardo.
Todo el mundo lleva un petardo en el bolso.
No, era una garrafa plena de benzina davant d'una casa. Que al final els veïns van haver de trucar als bombers i van haver...
¿Qué no lleva una garrafa con gasolina en el bolso? Yo siempre llevo.
Aquesta és la penúltima o...
Aquesta és la penúltima. I l'última, doncs, la van detenir per entrar a robar a pisos d'aquí del Turó Parc.
No es verdad, la portería estaba abierta y entré para ver si había un buzón, una carta que me tenía que llegar.
Sí, arribarà al judici, jo crec, que no en les millors condicions. I és més, ha tingut ja diversos advocats i que al final doncs l'han anat deixant perquè era molt complicat
fer
d'advocat i intentar doncs, que mantingués una coherència en el discurs i en el relat per tal de no ser condemnada.
Por suerte ya tengo Maripili. Estoy muy contenta con mi abogada. Bien, gracias.
Gràcies a Angela Dobrovolsky.
Ja tinc por.
Sí. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Obrim línies amb els serveis informatius. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Pere Aragonès, que confia que la desclassificació de part dels documents sobre Pegasus serveixin per esclarir tota la veritat.
Sí, el president acaba de compareixer fa uns minuts davant dels mitjans després de la desclassificació de part d'aquests documents sobre Pegasus per part del govern espanyol quan ell era vicepresident del govern de Quim Torra. Última hora des del Convent dels Àngels a Barcelona. Adrià Santasusagna.
Creu que fa temps que s'haurien d'haver desclassificat aquests documents i demana celeritat en fer-los públics, és a dir, que vagin ràpid. Recordem que la principal investigada és l'exdirectora del CNI, Pade Esteban, que ha de declarar davant el jutge a finals d'aquest mes. Aragonès espera que la seva defensa ja tingui aquests documents per preparar aquesta cita judicial. El president acaba de parlar des del Convent dels Àngels de Barcelona.
El govern espanyol arriba tard perquè aquesta desclassificació d'un espionatge il·legítim i un espionatge per raons polítiques s'hauria d'haver produït molt abans aquesta desclassificació. Finalment ha estat a requeriment d'un jutge que s'ha produït, per tant és el que tocava fer i el que espero és que això serveixi per conèixer tota la veritat perquè des del CNI es van dedicar a espiar.
Recordem que la causa del president al cas Pegasus és l'única que a hores d'ara està avançant en la justícia.
I el Congrés dels Diputats ja s'ha acabat el termini per registrar les esmenes a l'amnistia. S'acabava a les 6 de la tarda. El PSOE, Esquerra i Junts les han negociat fins a l'últim moment per intentar presentar-les de forma conjunta. A hores d'ara, però, encara no han explicat si ho han aconseguit. Anem cap a Madrid. Última hora, Arnau Mañé.
Sí, continua l'incertesa al voltant de les esmenes per l'amnistia. Ni socialistes, ni Esquerra, ni Junts baden boca. Només algunes fonts de la negociació apunten que estarien pactades 5 modificacions. El punt que més cua porta és el que fa referència al terrorisme. Es tracta d'un article que Junts i Esquerra volen treballar bé per evitar qualsevol interpretació contraproduent i que així els CDRs i Tsunami puguin entrar sense problemes en l'amnistia. Ara mateix aquest és el punt sense pacte, és un moment delicat, diuen literalment fonts de la negociació. Una possible solució que planteja el PSOE és descriure ben bé la definició de terrorisme. En qualsevol cas, a hores d'ara ni uns ni altres confirmen si s'han presentat aquestes esmenes a l'amnistia, si s'ha fet de forma consensuada o si cadascú ha anat pel seu cantó.
I les comarques de Tarragona posen en marxa un pla per reduir les pèrdues d'aigua en 120 municipis. La Diputació vol invertir 10 milions d'euros per digitalitzar les xarxes de subministrament als pobles amb l'objectiu de saber quant gasta cada veí i poder detectar possibles fuites més ràpidament. Es volen reduir les pèrdues d'aigua de boca en plena sequera. Algunes que s'han detectat han arribat a superar el 40%. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, es tracta d'invertir en tecnologia a pobles i ciutats de menys de 20.000 habitants, amb menys recursos. La digitalització de la xarxa ajudaria a reduir les fuites en una zona amb una població propera als 142.000 habitants, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i també el Baix Penedès. Noemí Llauradó és la presidenta de la Diputació de Tarragona.
La millora de l'eficiència és una necessitat, és quasi una obligació. Tenim constància fins i tot d'algun cas concret que es pot arribar a perdre fins al 40% de l'aigua en xarxa i fins i tot més.
El pla es vol desplegar en el termini de 2 anys i la Diputació confia en rebre el finançament europeu per arribar als 10 milions d'euros d'inversió.
On la situació de sequera és encara més crítica és a les comarques de Barcelona i Girona. Avui el govern ha anunciat que un cop entrin en emergència, els hotels, càmpings i la resta d'establiments turístics no podran omplir piscines. Han quedat fora de la llista d'excepcions que sí que podran continuar fent-ho, com ara els gimnasos i els clubs esportius. I ara els esports, a morir el Jové.
Aquest vespre comença la ronda de 8 anys de final de la Copa del Rei amb la disputa de les 3 primeres eliminatòries. A les 8, Getafe-Sevilla, a les 9, Atlètic Club Alavés i a les 10, Tenerife-Mallorca. Demà serà el torn del Girona, que rebrà el Rayo Vallecano encara sense Eric García, mentre que el Barça jugarà dijous al camp de l'Unionistes de Salamanca amb la més que probable absència de Cancelo, que avui encara no s'ha entrenat per les molèsties que arrossega el genoll. Qui sí que rebut l'alta mèdica és Catacoll i també Marta Torrejón, les jugadores del Barça, que ja estaran disponibles per Jonathan Giraldez per jugar demà a la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra el Madrid. Més enllà del futbol, aquest vespre també es juga a 8:15 la final de l'Europeu masculí de waterpolo amb l'Espanya-Croàcia. 1/4 d'hora més tard, a 8:15 i a l'Europeu d'handbol, Espanya i Àustria s'enfronten amb l'obligació dels de Jordi Rivera de guanyar per passar a la següent fase i per últim en futbol sala es disputen els 8 anys de final de la Copa del Rei. A 8:15, Indústria Santa Coloma-Palma i a 9:00 Movistar Inter-Barça en eliminatòries a partit únic.
I pel que fa al temps, acabarem el dia amb alguns plugims al nord de les comarques de Lleida. Al llarg de la nit tindrem precipitacions febles en moltes zones interiors que podran arribar també al litoral sud amb temperatures més altes que la nit anterior i en cap cas neu a les valls pirinenques. Demà l'ambient, en molts casos, serà més suau que avui i plourà al Pirineu i Prepirineu amb una cota de neu per sobre dels 2.000 metres.
RAC 1. Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Ara és el moment de sentir-te bé amb Foros.
Apunta't als nostres centres esportius Foros Les Corts, Foros Sardenya, Foros Picornell i Foros Can Dragó.
I comença l'any amb més força que mai, emportant-te la matrícula gratis i un 50% de descompte en la quota de gener. Afanya't, que les places són limitades. Entra a foros.es.
Esperem a Foros Les Corts, a Foros Sardenya, a Foros Picornell i a Foros Can Dragó.
Comença l'any amb els millors espectacles amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdavantguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC més 1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC 1. Tots som 1.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Va, 6 minuts, arribarem a 6:45 del vespre. Saludem a aquesta hora Mònica Planes. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Una mica tard, demano disculpes a la Mònica, allò que se'ns ha fet tard.
No sé si podrem acabar el tema, però vinga.
No, sí que el podrem acabar. No, no pateixis que l'acabarem.
Jo estaré callada.
No tinguis... avui, atenció, perquè Mònica Planes ens planteja la segona temporada d'un cas que jo el donava ja per
liquidat.
Per liquidat, que és el curiós cas de Natalie, de Natalia Grace.
Correcte.
Qui és Natalia Grace? Doncs ara aquí la Mònica Volans ens farà 5 cèntims perquè us situeu.
A veure, segur que recordeu la història perquè era molt truculenta. Era la Natalia Grace, era aquella nena ucraïnesa adoptada per una família nord-americana al voltant del 2010, que en aquells moments la nena tenia 4 anys i a més patia nanisme i displàsia distròfica, que és una deformitat de les extremitats. Per tant, era una nena molt menuda. Diguem que en aquell moment, en la primera part del documental, a la primera temporada, s'explicava que aquell cas havia inspirat pel·lícules com La huérfana, on era una nena que tenia aterrida a tota la família, que l'amenaçava amb ganivets perquè no poguessin dormir, dient-los que els mataria. És una nena que acaba tenint tot el barri atemorit perquè la nena els amenaça i els parla dels seus instints assassins. I a més, els pares denunciaven que aquesta nena els hi havien donat en adopció fent-la passar per més petita de l'edat que tenia, fins al punt que aconsegueixen fer-li canviar l'edat i una nena que tenia 8 anys fan que en tingui 25.
Tot aquesta... això ja és estrany.
Això és de la primera,
temporada. Que, a més, el documental era molt sensacionalista perquè feia recreacions d'aquella nena amb el ganivet a la mà, intentant amenaçar una família i tot plegat. Doncs bé, ara a HBO Max, que és la plataforma on podeu veure aquesta sèrie documental, ha fet una segona temporada i ja us dic que la primera la podeu llançar a les escombraries. Per què? Perquè aquesta gent ha fet trampes. Més enllà de que s'està aprofitant d'aquesta nena, Natalia Grace, que ara ja és una noia, diguem que fan la primera temporada sabent que moltes de les coses que estan explicant són falses. I a la segona temporada expliquen coses que rebaten la història de la primera temporada. D'acord? Sé que és una mica complicat, però diguem que, com que aquesta segona temporada té la versió de la Natalia Grace, diguem que hi ha moltes coses que, òbviament, els que van fer el documental ja ho sabien. El documental als Estats Units...
Sí, una mica com, com la setmana passada amb el cas Windsor.
El que passa és que ells no eren els mateixos.
No, realment. ja, però vull dir que es va explicar una història que s'havia calat foc amb una paperera, amb un cigarro, i el sapo va dir que...
El sapo dijo que nada era que me dio.
Exacte. Per tant, avui anem amb la segona temporada de Natalia Grace, que desmunta la primera temporada.
Correcte. Us
recordo, dels mateixos.
Dels mateixos, és a dir, fan la segona temporada. Us recordo que és un documental que als Estats Units ha tingut un èxit
aclaparador.
Entrevisten a Natalia Grace, que ara ja és una noia, s'entén que major d'edat, i que, per tant, ella pot donar la seva versió dels fets. I en una entrevista...
Té nom, per cert, de cantant sud-americana, Natalia,
Natalia
Grace.
Natalia Grace.
De la de Toni Rovira.
I en una entrevista el 4 d'abril del 2023, la Natalia explica això.
Llevo mucho tiempo intentando averiguar quién soy. No tengo ni idea. Porque ahora mismo esto es como un puzzle de 1000 piezas y yo solo tengo unas 300. Quiero que sepáis cuántos años tengo. Quiero que conozcáis mi pasado porque yo también quiero conocerlo. Es muy confuso. Hay cosas que recuerdo, pero no termino de concretar. Y quiero que el puzzle esté completo. Pero todo lo que Christine y Michael dijeron que hice son mentira.
La Christine i el Michael és aquest matrimoni que adopta aquesta nena, els Barnett, i la nena continua explicant això.
Lo copiaron todo de la película La huérfana. Niña ucraniana, niña rusa, igual. Huérfana, igual. Todas esas locuras, de pie junto a la cama con un cuchillo. Igual. Por eso quiero hacer esto, para contar a la gente lo que pasó de verdad, porque en su momento no tuve la oportunidad.
Però aquesta és ella, és la,
aquesta és
la que van adoptar.
Natalia Grace, és la Natalia Grace.
La que té problema
sí, sí,
de salut.
Correcte. Sí, correcte. Sí.
O sigui, la pel·lícula era, va ser prèvia a tot el que van explicar els pares, la pel·lícula de la huérfana.
Sí, es van inspirar, es van inspirar.
Es van inspirar
sí,
en aquella pel·lícula.
En aquella pel·lícula, i diguem que reprodueixen. De, més endavant anireu veient quins són els motius pels quals aquesta família decideix fer això. Però sí que ens trobem amb una noia que ha patit maltractaments, abusos, manipulació a nivell psicològic, i per tant és una nena que tot el seu passat li ha quedat també absolutament desterotat i amb moltes llacunes i molta confusió sobre la seva pròpia història. Apareixen en el documental l'exfiscal de Nova York i el xèrif de la comunitat per donar la raó a la nena, a la Natalia Grace, que ara ja és una noia, i diuen que els pares estaven com un llum. Diu que estaven en una situació de manipulació on la mare li obligava a dir que ella era adulta.
Christine me entrenó para mentir. Eso es lo que lo empeora todo. El hecho de que venía de mí. Porque ahora pueden usar eso en mi contra. Tú misma lo decías. Decías que tenías 22 años. Y luego cambiaron mi edad legalmente. Todo aquello fue una gran reacción en cadena que partió de una mentira.
Era una nena de 8 anys, sí, absolutament manipulada. La seva mare li donava ordres, a més, sota amenaça, que la nena complia en aquell moment pensant-se que allò la protegia. Per tant, aquí ens trobem en una situació en què li diuen, home, per què tu deies això que...
Als 8 anys li van canviar l'edat a quina edat?
25.
I en tenia 8,
com es confirma en aquesta segona part, i a més, no només tenia 8 anys, sinó que l'envien a viure sola quan li canvien l'edat. Per tant, la deixen pràcticament morint-se de fam en una casa perquè s'espavili, quan és una nena, a més, amb una discapacitat física que li és impossible fer moltes de les feines que se suposava que havia de fer ella sola. ¿Qué pasaba en aquella casa?
La gente no sabe lo que pasó en esa casa. Me torturaron. Abusaron de mí. Christine es el verdadero monstruo. Michael es cómplice del monstruo. Porque estuvo de acuerdo con todo lo que Christine decía. ¿Quién hace eso?
Per tant, mireu fins a quin punt, si la nena no ho veia, què li passava.
Cuando hagas algo mal, te rociaré con gas pimienta. Me obligó a mantener los ojos abiertos y me roció con el gas pimienta sin que yo pudiera hacer nada al respecto. Me tuvo allí sentada durante unos 10 minutos. Hasta que finalmente me permitió que fuera a lavarme la cara. Pero aún así me dolía. A ella le daba igual.
Per tant, són els pares
adoptius, els pares que munten tota, sí, sí, que expliquen tota aquesta història.
Que van dir que tenien una nena diabòlica.
Correcte. La mare manipulava, controlava...
Els diabòlics són
ells, totalment.
Claríssimament. La mare manipulava, controlava i abusava de la nena perquè ella s'ajustés a la narrativa que la mare volia explicar. Es descobreix que els Barnett, a més, van tenir relació amb l'anterior parella que havia adoptat aquesta nena, cosa que ells ho negaven en aquell moment. Per tant, tenien tota la documentació i sabien quina era la història de la nena. En el documental ens expliquen com els Barnett han mentit en diferents aspectes que surten a la primera part del documental, i el que fa aquest documental és anar al dentista de la Natalia Grace, al qual, sí, li va portar aquesta mare adoptiva, perquè la mare adoptiva, diguem que vol convèncer el dentista de que la nena és més gran que l'edat que diu que té. I li fa una radiografia de la dentadura.
Clar, i d'aquesta manera ho pot saber.
Ho pot saber.
Clar.
Què passa? Que ara els d'aquest documental van a buscar el dentista i el dentista recupera la radiografia que va fer en aquell moment a la nena y explica això.
Determinamos que le quedaban 12 dientes de leche, 3 en cada cuadrante, estos 3 en todos los cuadrantes. Era muy simple determinar la edad de Natalia. Cuando haces una radiografía no cabe lugar a dudas. Hay dientes de leche, dientes definitivos y hay un rango de edad para este punto de desarrollo dental que va desde los 6 a los 9 años. Son demasiados dientes de leche para que fuera adulta.
Per tant, la nova família de la Natalia Grace porta, juntament amb els responsables d'aquest documental, ara la Natalia Grace viu amb una altra família que tenen 11 nens adoptats, que ell és un pastor, és un home, bueno, això, religiós,
i mormon.
Cuiden d'aquests 11 nens i els hi han donat una vida d'estabilitat i surt la família com més aviat feliç. Doncs els responsables del documental i el pare, el nou pare de la Natalia Grace, porten la nena a uns laboratoris que poden dictaminar a través d'una anàlisi de sang l'edat cronològica d'aquesta nena en l'actualitat, de tal manera que si resta...
Quina manera d'embarejar una persona,
pobreta.
Correcte. I veiem com porten la Natalia Grace a aquests laboratoris el dia que tenen els resultats de l'analítica. La nena surt content, la noia surt contenta, està contenta esperant els resultats, és a dir, no és una persona que tingui por de dir a veure si surt que jo tinc una edat que ara m'anirà... La noia està confiada en que ella està convençuda de la seva edat.
Gràcies per venir al laboratori. ¿Queréis echar un vistazo a los resultados?
Sí.
Muy bien. Ha llegado la hora de la verdad, ¿de acuerdo?
Sí.
Teniendo en cuenta de todos los estudios y análisis que te hemos hecho, estás cerca de los 22. Que es más o menos lo que tú creías. Nos dijiste que debías tener unos 20 años. Hay una diferencia de 2 años.
Per tant, un cop sap els resultats, sí, que confirmen la seva edat, aproximada, sí, de l'edat que ella creia que tenia, la nena lamenta tot el que li han fet passar.
Este papel, hecha por tierra, cada una de las mentiras que han dicho los Barnett. Esto es muy importante porque han sido 13 años. 13 años de mentiras por parte de esas dos personas. Arruinaron la vida de una niña. Me pintaron como un monstruo, cuando en realidad lo eran ellos.
Exacto, así es.
O sigui, escolta, hem passat d'una temporada amb una narrativa a una segona temporada que és un gir de 180 graus.
Però és que, a més, veient moltes de les gravacions de les entrevistes, es nota que els que feien el documental sabien la història completa i en la primera temporada només ens expliquen una part.
Oh. I, per tant, i això no ha perjudicat aquesta noia.
Totalment.
És a dir, tot el temps que ha passat entre que es publica el primer capítol i el segon, la gent creia el que s'explicava en la primera part.
Que era una noia...
Com una psicòpata.
Sí, que era una...
Totalment. El temps que ha passat...
Com la noia d'Exorcista.
Exacte.
El temps que ha passat entre una temporada i una altra. Diguem que la versió que expliquen és terrorífica, per tant, crea un problema d'imatge que no entenc com en la segona part aquesta nena està tan predisposada, a no ser que ja ho tinguessin
gravat.
L'exfiscal de Nova York, sí, resumeix l'abast de la tragèdia.
Si esa es su edad real, eso significa que Natalia llegó al país en 2008. Cuando tenía 4, casi 5 años. Los Barnett la adoptaron en 2010, cuando tenía 7. Y tenía 8 años cuando solicitaron la reasignación de edad. Y la enviaron a vivir sola en el apartamento de Westfield. En julio de 2013, cuando la instalaron en la casa de Lafayette, le faltaban pocos meses para cumplir los 10. Eso significa que Natalia era una niña que vivía sola.
Què mou els Barnett a inventar-se tota aquesta trama sobre aquesta nena?
Exacte.
Recordeu que la família tenia un fill superdotat i que la mare s'havia fet famosa per prodigar les seves teories educatives, al·legant que el seu fill era un geni gràcies als mètodes educatius que ella havia aplicat. Amb això va escriure un llibre sobre com fer que tots els nens siguin un geni com el seu fill.
Michael alegó que Christine pensaba que ella había convertido a Jacob en un genio y que adoptando a una niña con necesidades especiales podía demostrar que era capaz de volver a hacerlo. Pero cuando eso no resultó como Christine quería, Natalia dejó de encajar en su narrativa.
y amb aquest llibre va fer molts diners.
Christine estaba escribiendo un libro que finalmente se llamó The Spark, La Chispa, sobre el éxito académico de su hijo mayor, Jacob. Y esta es la línea de tiempo con respecto al libro. Los Barnett adoptan a Natalia en 2010. Christine firma un contrato en 2011 y el libro se publica en 2013. Todo este tiempo que Natalia forma parte de la familia, Christine hace lo imposible por mantener su imagen. Ahora bien, sabemos que Christine no era reacia a explotar a sus hijos. Ganó mucho dinero con Jacob. En 2009, Jacob Place, la guardería que dirigía junto con Michael, ganó más de $100,000. Con The Spark ganó al menos $500,000 solo con el contrato, además de las donaciones. Era suficiente para construir un imperio. También había un acuerdo para hacer una película. Rosamund Pike iba a interpretar a Christine.
Per tant, ella s'aprofitava dels nens per vendre la seva imatge de pedagoga. La Natàlia explica que aquesta dona tenia dues cares.
Tenia una màscara. Cuando se la ponía, lucía una sonrisa enorme y era una gran madre. Pero cuando se la quitaba, mostraba su verdadero yo. Christine era un monstruo y yo no tenía ni idea de lo que me esperaba.
Ja em perdonaràs, però és per fer una pel·li, eh?
Oh, i tant.
Sí, sí. Vull dir, perquè, clar, és tot a l'inrevés, la pedagoga que escriu totalment un llibre d'èxit, es forra amb aquest llibre de com educar els teus fills, resulta que maltracta, i de quina manera, a la Natàlia, que l'ha adoptat.
Ah, per cert, que en aquesta segona part del documental apareix aquest fill amb altes capacitats, sí, que viu en una mena de Zulo, que explica que la seva mare, tot i tenir un contracte que ell tenia part dels beneficis d'aquests llibres, perquè el nen surt a la portada i diguem que la senyora utilitza el fill,
la imatge,
la mare mai ha donat diners en el seu fill perquè es pugui mantenir. Realment el fill sembla estar vivint en unes condicions bastant precàries. En el súmum de l'esperpent d'aquest documental es promou una trobada entre Natalia Grace,
sí,
i el seu pare adoptiu, oi, Michael Barnett. D'acord? O sigui que és una situació una mica estranya, sí, perquè, sí, segons la Natalia Grace, és una trobada per completar alguna de les llacunes i mirar d'entendre moltes d'aquestes coses que van passar, i el pare Barnett, que ja es veu que no tomba gaire rodó, diguem que es pensa
una
que
mica
la reunió
trobada entre butxí i,
correcte,
i víctima, no?
Tot i que el butxí es pensa que és una reconciliació, ja, que també dius, a veure, toqui una miqueta de peus a terra. Veiem com es produeix aquesta trobada, ai, en el documental, i de fet aquesta trobada l'aniran fragmentant en cadascun dels 6 capítols d'aquesta segona temporada. Llavors, et posen un fragment d'aquesta trobada que funciona com el Rosari de l'Aurora i, a més, et van explicant les coses que cal aclarir de la temporada anterior. Veiem com es produeix aquesta trobada i abans d'entrar, el pare nou de la Natalia Grace, que és aquest pastor, es posa a resar una pregària. Sabeu allò que fan, de que posen les mans al cap de la persona a qui,
sí,
volen com,
sí,
beneir? Doncs posa les mans al cap de la seva filla, la Natalia Grace, abans d'entrar a la casa on s'està esperant el Michael Barnett.
Que Dios lo purgue todo hoy. En el nombre de Jesús, todo se aclara.
Este es el par actual.
Porque Dios tiene el tribunal más alto de la tierra. Esa es la verdad. Donde vamos, Dios tiene el control.
No, y es nada pega en pega, ¿eh?
Sí.
Es nada pega en pega, eso, ¿eh?
L'advocat del senyor Barnett, que també és allà, ho troba una mica inquietant.
Anton Mann comenzó a dar un sermón diciendo que era el momento de Natalia, que debía entrar y atacar, que debía ser confrontativa. Era como el discurso de Al Pacino en un domingo cualquiera. Jugada a jugada. Pulgada a pulgada. No tengo miedo. Es un momento sagrado. Entra ahí y consigue la verdad. Ese diablo es un mentiroso, un completo mentiroso. Haz que se doblegue a tu voluntad. Dios tiene el control. Donde vamos, Dios tiene el control. Fue inusual, como poco.
Eso, perdona, qui ho deia, això?
Això ho explica l'advocat, perquè l'advocat de l'antic pare adoptiu, quan veu que aquella escena es produeix a la porta...
Però és que el nou pare tampoc està fi.
És una pel·lícula...
El nou pare, perdoneu...
És un documental que estan tots tronant.
Aquesta nena...
És que no se'n salva ni un, eh? Ni un.
Us he de dir
que,
malgrat aquesta pregària...
No, que aquest pare, a l'últim,
home,
a l'últim també fa por, tu.
No, home,
és que és tremendo, això, eh?
Pobra nena, eh?
Aquesta noia
pobra
el que ha de fer és escapar i sortir corrents.
Sí, espérate que se case, a ver com se va a casar. Hay otro loco.
Finalment comença la conversa entre Natalia Grace i el pare adoptiu.
¿Por qué estamos aquí, Michael?
¿Por qué estamos aquí? Eso es... Si te refieres a filosóficamente, no sabría decírtelo. Es una pregunta más adecuada para el obispo aquí presente. Pero si te refieres a...
No, quiero saber por qué me adoptasteis.
¿Qué ves al Barnett, eh?
Sí.
¿Por qué?
Les músiques tela, també.
També. Van posar... És que és sensacionalista,
que dius,
eh?
Madre meva.
És un documental sensacionalista.
Pugen el volum.
Bueno, clar, a veure, és un documental, perquè t'enganxis els que facin.
Però fet d'una manera, Toni... Sí, home.
Michael Barnett, ja us avanço, que no hi és tot, i va i es fa la víctima. Que dius, home,
ole,
potser que aprenguem una miqueta quin és el... Doncs no, es fa la víctima.
Hace poco he descubierto que tú y yo teníamos el mismo monstruo, Christine. Y estamos aquí porque ambos... Fuimos víctimas de un tipo de abuso brutal.
Vale, lo primero que te voy a pedir es que hables sin decir groserías.
Haré lo que pueda. Es mi forma de hablar, pero haré lo que pueda.
Y segundo, ¿qué quieres decir con que fuiste una víctima?
Oh, Dios. Hay muchas cosas que no sabes.
Bueno, ¿quieres darme detalles?
Sí, claro. ¿Vas a darme tiempo para hacerlo? Esto no es fácil.
L'home continua. Els dos són víctimes de la dona.
De la ell Christine. Explica que al final la dolenta era la Christine i que ell feia el que la Christine li deia perquè tenia un poder sobre tot.
Aquí perquè era un home sense personalitat.
Que, exacte, elles justifiquen això, que estava manipulat per la seva dona, tot i que es veu a venir que... de fet, es veu que... el matrimoni era el projecte del matrimoni fins que la senyora decideix que aquell rèmora de marit no li serveix per res i que se'n va ella amb els calés i que el marit no el necessita per res, i és a partir d'aquí quan ell
diu que
ha d'inventar
una
altra història. El Barnett continua explicant-se, però les coses acabaran de mal borràs perquè fa servir paraules barrueres que molesten
a la Natalia.
El capellà.
El capellà.
Ah, ara
és el capellà, que és el pare actual.
Correcte. Per tant, en un determinat moment de la conversa, el capellà interromp...
La conversa entre la Natalia i l'Alex.
Però que pensat que ella ja li ha dit no siguis barruer.
No siguis,
ja li ha dit,
gruller.
O sigui, ja... ja.
Doncs ara teniu el moment en què estan parlant tots dos i interromp la conversa al capellà.
Jo... Tuve el mismo monstruo que tú. Me controló, menospreció y amenazó. Me insultó y me arrancó todo lo que era para guiarme, instruirme y moldearme tal y como ella quería que yo fuera.
¿Qué quieres decir con que te amenazaba?
Su amenaza favorita era quitarme a los niños y asegurarse de que no volviera a verlos nunca más.
¿Por qué no te fuiste?
Esa es una buena pregunta. Lo intenté. Y las respuestas que voy a darte seguramente no sean las que estás buscando. Pero intenté dejarla por lo menos 10 veces. Acabé en el hospital varias veces por eso.
¿Por qué te casaste con ella?
Esa pregunta es la hostia. Antes de continuar, le pido que respete a Dios. ¿Perdón? Evite expresiones de ese tipo. Sé que habla de esa forma normalmente, pero creo que es importante mantener un ambiente limpio.
Sí.
Esto es muy difícil, no puedo... Michael, deja de hablar.
¿Per què ha dit hòstia?
Sí. I ara s'hi posa l'advocat del Barnett. Saps? És a dir, s'hi van posant tots i acaba la discussió, ja us ho dic, com el rosari de l'Aurora.
Usted no puede imponer su...
No quiero peleas.
Ara qui
parla? Entiendo que es su forma de hablar. Tiene derecho a hablar como quiera.
El Barnett, el seu advocat, el capellà i la nena plorant.
Se acabó. Lo he intentado.
No es necesario que te marches.
Lo he intentado.
Vamos a dejar que Michael hable.
Lo he intentado. He intentado deshacerme de ese monstruo y de esa bestia. He intentado hablar de todo y arreglar esto. Espere un segundo. Déjeme hablar con usted.
¿Qué fa el capellà?
Venga un momento.
El capellà vol convèncer Barnett, el vol... fa com l'actitud de transformar la persona i tornar-lo a Déu, diguem.
Michael, venga aquí un momento, por favor. No estoy aquí para insultarlo. Venga, no estoy aquí.
Dios no existe. Dios nunca habría permitido lo que me pasó.
No.
Déjeme en paz.
Escúcheme.
No, si hubiera un Dios, me habría dejado morir. Me habría dejado morir.
Él no quiere que muera porque le ama. Me habría dejado morir.
Yo solo quería hablar con él.
Doncs bé, us deixo amb el marrón. La resta de capítols... ens aniran explicant les truculències dels Barnett a la vegada que allarguen aquest psicodrama d'aquestes trobades que són absolutament tòxiques i cruels. En tot cas, per mi crec que era important que expliquéssim avui aquesta història per compensar la pobra Natàlia Grace,
sí.
que la vam deixar...
Que és la víctima. Ara, tampoc el pare actual tampoc em genera molta confiança.
Aquí, la que continua fent... llàstima, pobra,
és
aquesta noia que intenta refer la seva vida i
pobreta,
realment ningú l'ajuda.
¿Me puedo ir a casa?
Te puedes ir a casa porque ha sigut un moment àlgid en el programa d'avui.
Esto es peor que mezclar la xixa con pastilla.
Qué mal viaje, chaval.
Mònica Planes, moltíssimes gràcies. Recordem el documental El curioso caso de Natàlia Grace, temporada 2, que és un gir de 180 graus a la història de la temporada 1. Fem una pausa de 2 minuts i mig i entrem en el temps afegit.
Versió RAC 1.
Coneixer món tant sí com no. Aprofita els Fridays de Level i comença el 2024 esborrant el primer propòsit. Vola sense escales als Estats Units des de 119 euros per trajecte i troba més ofertes per Argentina i Xile. Level. Fly your way.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes, la primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900 222 250 o a movistarproseguralarmes.es.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
RAC 1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten Viatge B, amb Esther Muñoz en directe des de la 27a Fira de l'Oli de les Borges Blanques Les Garrigues. Dissabte, 20 de gener, un programa per descobrir tota la diversitat d'olis de qualitat verge extra d'oliva que tenim al país. Des de la varietat arbequina preponderant a la zona de Les Garrigues com la resta del territori català. Morrut, Empeltre, Argudell...
Farem olioturisme a Les Garrigues i viurem moltes experiències en aquesta terra d'oli. Coneixerem productors, expositors, mostres presentades a concurs i totes les varietats de la qualitat verge extra. No us ho podeu perdre.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de les Borges Blanques. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bon dia, la puc ajudar en alguna cosa? Busca un sofà, un matalàs, decoració?
Sí, busco el meu marit. Érem aquí a la botiga provant sofàs i no sé on...
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo estem de rebaixes. Rebaixes de fins a un 50% en sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Rebaixes! Rebaixes! Comencen les rebaixes!
Ho has sentit bé. Arriben les rebaixes a Fort Nicolás, concessionari oficial Ford. Renovem el nostre estoc i tenim descomptes brutals en tota la gamma Ford. Aprofita l'oportunitat i emporta-te'n el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Increïble, no? Només del 15 al 31 de gener. Vine a les rebaixes de Fort Nicolás.
Torna José Carbacho al Teatre Borràs de Barcelona.
Perdona, és José Corbacho.
Torna José Corbacho al Teatre Borràs de Barcelona.
Corbacho.
Torna Gorbachev.
Bueno, és igual, jo ho faig jo. Soc el José Corbacho i si vols passar una bona estona, vine al Teatre Borràs a partir del 21 de gener. Quatre úniques funcions.
Ante todo mucha risa.
No, ante todo mucha calma. Quin desastre de publi, tu.
Entrades a balanyanviu.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Comença l'any amb els millors espectacles amb entrades de Vanguardia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant Trial Indoor al Palau Sant Jordi. Entrada ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
RAC 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
Doncs ja ha sonat el xiulet, iniciem aquí el partit, és aquell toc cap endavant i després sí, sí. Ja, si fos el Barça, pilota amunt, ja, a veure si a les primeres de canvi fem un gol.
Aquí la juguem bé, el primer toc, sempre amb intenció i amb profunditat.
L'altre dia vaig anar a veure el diumenge el cadet del Cornellà, que juga contra l'Espanyol, a la ciutat d'Ani Jarque.
Estàs buscant jugadors?
I qui va guanyar?
No, vaig anar a veure un familiar que hi juga, i la pilota, escolta't, cap enrere i ja jugant-la. Vaig pensar, mira, igual el Cornellà, igual que el Barça. Bé, Edgar Fornós, què tal, com estàs? Preparat?
Molt bé, preparadíssim.
Acabat d'arribar de Madrid.
Correcte, mira.
Es diu per los madriles.
Ha anat molt bé, ens ha plogut una miqueta aquest matí. Hem anat a Móstoles, amb Iker Casillas, amb la Fundació Cruyff i la Fundació Iker Casillas, que hem inaugurat un Cruyffcourt que es diu que és un camp de gespa artificial on nens i nenes de diferents escoles o diferents barris poden anar a participar, està obert, és gratis, 24 hores, i hem fet uns partidets. L'Iker Casillas li ha parat un penal a l'alcalde de Móstoles, que és professor d'educació física, aquest alcalde, no...
Menos mal que no sigo con el alcalde de Madrid, porque... No,
¿per què?
El cara... El carapolla...
Bueno, sí, vaig una mica mancat de
cosa. Però això t'he de traduir.
No, jo he de dir-li al senyor Vicenç Martí que a Madrid...
No, Santa Susana, Vicenç Martí està i plorant.
Ho dic perquè m'ha fet cosa perquè...
Santa Susana està al PSC i
sí,
també aquest mal
rotllo del PSC. Sí, i una brometa que a vegades no feia.
Sí, però ja no faig aquest comentari ja de l'alcalde mai, que és una falta de respecte, i demano disculpa des d'aquí a l'alcaldia de Madrid.
Sí, doncs... serà que t'escorta.
Doncs...
pues perdoni, tot això arriba al final. Saps? I després els marrons els menjo jo.
Hombre, però o sigui, li dius una broma, que llibertat...
Més bromes, ja,
llibertat de que no és la virgen.
Que prou, ja.
Si la virgen sí, però que no la virgen...
Un respeto a los alcaldes.
Carapolla.
Doncs... Va, escolti.
Que no, que...
Va,
bé, Madrid està, està tots els cartells encara de la Supercopa del dia 14, però encara hi són.
Home, cartells, però no era Aràbia Saudita, això. Què cartells?
Segueixen havent cartells d'anuncis de la Supercopa d'Aràbia encara penjats a, les, a totes les estacions. No els volen retirar, suposo que traiem pit. I he de dir-vos que en comptes de sentiment de rivalitat, quan han sabut...
Sentiment de pena.
De pena, no, de veritat. De llàstima. Dir, bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo estáis viviendo? És a dir, com donant-nos la mà. I això és molt dur, perquè quan l'etern rival que vol que perdis fins i tot i que vagis a segona digui vinga ànims...
Quan se compadeixen de tu ja és...
Sí, sí.
És que ja és, sí, sí. Ja és de pena, ja que et tenen allà com si fossis un gos d'aquests que sí. Troben abandonat amb una gasolinera.
Sí, sí. Bueno, la prova és que en el partit... de la Supercopa, ens en podien haver fotut 10 i va haver un moment que ja...
I fixa't, Ancelotti
no hi havia ganes de
no merecia tanto sí. Dureza no, en el marcador.
Ancelotti ens va ajudar molt
amb les
seves declaracions. Ancelotti...